Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Ha aprovat el decret que permetrà omplir aquest estiu les piscines públiques i privades comunitàries sempre que s'obrin a la gent sota la categoria de refugi climàtic. La norma que ha estat validada avui pel govern havia estat reclamada des del món local com a mesura per combatre la calor. A més, l'executiu ha fixat els llindars de consum pels turistes, que seran equivalents als dels ciutadans que viuen a Catalunya, i ha legalitzat l'ús de les dessalinitzadores privades. Patrícia Plaja és portaveu del govern.
Les piscines que actuïn com a refugi climàtic podran ser les públiques, però també podran ser aquelles de titularitat privada. I pensin que estem parlant majoritàriament d'establiments turístics o de piscines comunitàries que tinguin o estableixin un acord amb l'Ajuntament per ser d'ús públic.
Serà cada municipi qui decidirà quines piscines s'inclouen en el cens, també la gratuïtat o no del servei i la contractació de socorristes. Per cert, que el govern defensa la seva neutralitat en període preelectoral i presentarà al·legacions a la Junta Electoral Central quan consideri que l'organisme els crida l'atenció de manera incorrecta. Segons l'executiu, ja ha quedat arxivada la denúncia sobre la proposta de referèndum. I en plana política, no hi ha pla B. Junts més Puigdemont per Catalunya esgrimeix el nom del 130 del president de la Generalitat com a principal i únic actiu per guanyar les eleccions del 12 de maig. Puigdemont ho ha volgut deixar clar avui el número 3 de la llista, Josep Rull, avui als estudis de la xarxa.
No hi ha pla B. L'únic pla, el pla B i el pla C, es diu Carles Puigdemont, Casamajor. El president Puigdemont, no hi ha alternatives. I, per tant, això ho hem volgut deixar molt clar i hem insistit en aquesta rotunditat. Això és el que fa que la candidatura de Junts Més del president Puigdemont sigui tan potent i tan extraordinàriament inspiradora. L'únic pla és la candidatura del president Puigdemont i la investidura, una altra vegada, del president Carles Puigdemont.
A més, Rull considera que les opcions de triomf se les disputaran Carles Puigdemont i el socialista Salvador Illa. La mesa del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts el requeriment que el Senat va plantejar-li perquè retirés la llei d'amnistia. Amb els vots de la majoria conformada del PSOE i Sumar i el no del PP i Vox, la cambra baixa ha descartat la petició de la cambra alta controlada pels populars. La mesa ho ha fet en base a l'informe dels lletrats que acusa el Senat de pretendre una clara ingerència en l'autonomia parlamentària. El document de 14 pàgines afirma que el Senat pretén assumir funcions de fiscalització del funcionament intern del Congrés.
Notícies en xarxa.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que sabeu podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 16 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Lluïsmi Pérez.
Bona tarda. Ja s'està sentint una davallada de la temperatura a gran part del país. Igualment, l'ambient és molt suau, però ja no és tan calorós com, per exemple, era el cap de setmana o encara ahir en algunes comarques. Tot i això, al llarg de les immediates hores, cap a la Costa Daurada, cap al Pla de Lleida, encara serà fàcil assolir els 25 graus de màxima, però amb poca humitat. I això sí, amb més vent en aquestes contrades del sud i de l'oest del país. També una mica de vent de tramuntana que anirà més a l'Alt Empordà. Al sud de Girona i fins a l'àrea metropolitana de Barcelona els núvols han d'anar a més. N'hem tingut alguns al llarg d'aquest matí i migdia i aquesta tarda es faran més densos fins al punt que ja, bàsicament quan es faci de nit, deixaran algunes pluges febles, sobretot al voltant del Vallès Oriental, del Maresme, de la Selva, del Baix Empordà o a la comarca del Gironès. Aquests ruixadets també els tindrem el dimecres al matí, després els núvols es queixaran i a la resta del país el sol serà més dominant i encara amb força vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats coneixerem la nova edició de la Bienal Manifesta que enguany a Terra Barcelona i part de la seva àrea metropolitana. Parlarem amb Helena Blesa, coordinadora de mediació. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les novetats en la nova campanya contra incendis i també l'ablació a Catalunya. A partir de les 5 coneixerem la història del restaurant japonès Kote de Sabadell, que tanca les seves portes. Continuarem amb llengua per analitzar el potencial dels intercanvis de converses virtuals per millorar habilitats lingüístiques i connectar cultures. I acabarem precisament en cultura per escoltar el nou treball del guitarrista santcugatenc Oriol Saltó. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Departament de Salut accelera les gestions per tal de construir el primer centre d'urgències d'atenció primària de Terrassa. S'aixecaran un solar municipal de 2.200 metres quadrats al carrer Pau Marçal amb Marinel·lo Bosch. Aquest solar, fins ara cedit provisionalment a la Universitat Politècnica de Catalunya com a aparcament, també inclourà un nou CAP i una base del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquests equipaments es crearà una nova àrea bàsica de salut que s'afegirà a les 8 que ja hi ha a la ciutat. El solar encara no s'ha cedit a la Generalitat. El Departament de Salut, però, ja vol començar a redactar el projecte del COAP. Per això ha demanat a l'Ajuntament de Terrassa que es comprometi pública i documentalment a cedir-los aquest i dos solars més, un compromís que es farà efectiu al pròxim ple d'aquest mes d'abril. Els altres dos solars que cediran són per a la construcció del nou CAP Nord i l'ampliació del CAP Sud. El primer, fins ara a l'Avinguda del Vallès, es traslladarà en un equipament de nova construcció al Parc de la República, a l'Avinguda Béjar, amb el carrer Provença. El CAP Sud s'ampliarà a la zona d'aparcament que hi ha just al costat de l'equipament.
Seguim el repàs de l'actualitat ara des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. 2.400 persones han passat per la unitat del viatger del Taulí durant el 2023, tant per rebre vacunes com per informar-se de la situació epidemiològica dels països a visitar. Són 400 atesos més que l'any anterior. Tot i això, és una xifra que es manté dins de la mitjana registrada abans de la pandèmia. La coordinadora d'aquest servei, Luisa Machado, ha parlat del perfil majoritari d'atesos en declaracions al programa El Matí.
Puede ser hombre o mujer, de unos 35 o 40 años. Y bueno, este es como el más típico, viaje de menos de 15 días por turismo. Esto sería lo más clásico. Y si me preguntas por destino, sudeste asiático.
¿Sudeste asiático?
Sí.
Ostras, mira, no lo habéis dicho.
Pero bueno, después tenemos muchos perfiles de viajero, ¿no? Pues este, las familias, el que viaja por trabajo, el que va a hacer un voluntariado. Bueno, es variado y eso es lo divertido.
Machado recomana visitar la unitat aquest d'abril o a principis de maig per preparar els viatges de l'estiu. I és que els mesos de juny i de juliol s'arriben a registrar fins a 300 atesos al mes.
Gràcies, Pau. Volem saber també què és notícia avui a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El jutjat de Badalona reobre la investigació al cas d'un mort per pistola Taser a Badalona. El jutge, que havia arxivat la causa degut a un informe policial que descartava la mala praxi, ha citat a diversos testimonis i manté investigats dos agents que estaven de servei aquell dia. El cas s'ha reobert a petició del gabinet d'advocades d'Irídia, qui va recórrer a l'Audiència de Barcelona els fets. Recordem que els fets es remunten al novembre de 2021, quan la víctima, un home amb discapacitat i esquizofrènia, va rebre 6 descàrregues elèctriques de la pistola Taser dels Mossos d'Esquadra, mentre aquests intentaven reduir-lo. Escoltem l'advocada d'Irídia, Mireia Salazar.
Tot i això, a l'interior del domicili no hi van accedir els professionals mèdics per dialogar amb l'Antonio, per fer una contenció psicològica i tractar de desescalar la situació, sí que només s'hi van personar els agents de Mossos d'Esquadra. En el curs d'aquesta intervenció es van dur a terme un total de 6 descàrregues amb un dispositiu conductor d'energia conegut com a Taser. A partir d'aquests fets i dins del domicili, l'Antonio va entrar en una aturada cardiorrespiratòria i va ser traslladat a l'hospital on va morir l'endemà.
Les advocades del gabinet asseguren que aquesta mort demostra una manca de control per part dels càrrecs superiors del cos policial i una investigació policial interna deficient.
Gràcies, Santiago. Seguim ara sabent què és el que destaca en la crònica al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'han publicat les candidatures proclamades per les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig. En total hi ha una vintena a la demarcació de Barcelona, dues menys que els comicis del 2021, i entre elles diverses persones vinculades al Prat, com l'alcalde Lluís Mijoler Martínez, que va de número 2 per la coalició Comuns Sumar. D'altra banda, el portaveu del PP a l'Ajuntament, Miguel Ángel Ochoa Oliva, repetirà a la llista dels populars i va de número 49, i el de Vox, Rafael Millán Carracedo, de número 21. De la seva banda, la cap de llista de Recortes Cero és la pretenca Pascuala Gómez Iniesta. Pel que fa a la resta de dates destacades, fins la cita a les urnes, a partir de dilluns vinent es començarà a enviar la documentació pel vot per correu i s'obrirà el termini per dipositar-lo fins al 8 de maig, que serà l'últim dia per emetre'l d'aquesta forma. La campanya electoral arrencarà la mitjanit del 25 al 26 d'abril i s'estendrà fins divendres 10 de maig.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Un pensionista castellarenc cobra de mitjana 1.311 euros. Així s'ha fet públic aquests dies per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, fet que permet comprovar les diferències que existeixen entre municipis i territoris. En el cas de Castellà, la seva mitjana és molt similar a la mitjana de les comarques de Barcelona, tot i que una mica per sota. En concret, la mitjana de la demarcació de Barcelona és de 1.351 euros. Per tant, 40 euros per sobre de la mitjana castellarenca. I si mirem al nostre entorn més proper, doncs tant Sabadell com Terrassa estan per sota de Castellà, totes dues capitals, al voltant dels 1.200 euros.
Gràcies, Guillem. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Avui ens la porta Marc Castro.
La Biblioteca Central de Sant Cugat del Vallès, projectada al Parc de Ramon Barnils, es reactiva. El ple municipal ha aprovat inicialment aquest dilluns el projecte redactat per Vol Studio Architecture, que planteja finalment un edifici de 5.155 metres quadrats soterrats al parc, que costarà gairebé 14 milions d'euros, 4 més dels previstos inicialment. El projecte ha prosperat, però el consens plenari és lluny. El cost del projecte i la no implicació de l'oposició en la iniciativa han centrat les crítiques. Escoltem la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, i el regidor d'Urbanisme i membre de l'equip de govern, Àngel Pedrós.
El que no ens cal segur és un projecte faraònic que sembla que respon més a interessos de no se sap qui que no pas de les necessitats reals dels santcugatencs.
No interpreto la biblioteca com un gran equipament faraònic, jo l'interpreto més aviat com una biblioteca evolucionada, adaptada als nous temps.
Només el govern, Junts i Esquerra, han votat a favor. El PSC, el PP i Vox s'ha abstingut, mentre que la CUP i en Comú Podem han votat en contra. Arran de l'increment del cost, el govern inicia ara la fase de cerca de finançament, que obre tant a administracions supramunicipals com a fundacions. El nou edifici ha de substituir l'actual Biblioteca Central Gabriel Ferreter, construïda fa 3 dècades. De fet, suposarà ampliar l'espai per 5 amb un aforament de 700 persones, més les 200 que pot acollir la sala d'actes. Seran 3 plantes amb façana a la Rambla del Sallent.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'edició de la Bienal Manifesta d'enguany té a Barcelona com a punt central i municipis com Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Badalona i el Prat en el seu mapa d'actuació. Per saber-ne una mica més sobre aquest esdeveniment, avui parlem amb l'Helena Blesa, que és coordinadora de mediació. Molt bona tarda, Helena.
Hola, bona tarda.
I també saludem el nostre company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs avui parlem d'una bienal que podríem dir que s'ajusta perfectament com si fos un guant a aquest Connectats, que com sabeu i repetim cada dia, s'emet simultàniament a través de les emissores de Sant Cugat, de Sabadell, de Castellà, de Terrassa, de Badalona i del Prat. Parlem d'una iniciativa, d'una activitat que ara volem desgranar amb l'Helena. Helena, com podem explicar què és Manifesta per qui no sàpiga de què va?
Bé, Manifesta és una bienal d'art, també d'arquitectura, urbanisme, cultura, pensament contemporanis. És una bienal que neix a principis dels anys 90 amb la particularitat de ser nòmada i es va celebrant en diferents ciutats europees. És per això que aquesta tardor arriba a la regió metropolitana de Barcelona.
Uh-huh. I entre els seus objectius, quins destacaries?
Bé, d'alguna manera el que busca aquesta edició de Manifesta és generar un espai on pensar de manera col·lectiva quins són els reptes culturals i socials, bueno, sobretot culturals, en un moment de crisi ecosocial, i alhora també pensar models possibles de governança cultural a nivell de tota la regió metropolitana, descentralitzant el que són les propostes culturals de Barcelona cap a tota, fer-les extensives a la regió metropolitana en un sentit més ampli.
Mm-hmm. Si parlem de novetats, n'hi ha moltes en aquesta edició?
Bastants. Amb aquesta idea de centralització, per exemple, es volia abordar tant com fer una edició descentralitzada en termes geogràfics, sí, però també a l'hora d'haver-la treballat com a equip. Amb això el que vull dir és que és una edició que s'ha treballat d'una manera molt coral, tant amb l'equip que porta Manifesta com a tal, també amb la participació d'equips municipals de les 12 ciutats implicades, que han estat treballant de manera conjunta, igual que moltes de les recerques o propostes venen de la mà de col·lectius. Acaba sent com una conversa que implica moltíssimes persones, aquesta edició.
Mm-hmm. Helena, hola, bona tarda. Parlaves abans de que és una trobada nòmada, no?, i que canvia de ciutat, no? Per quin motiu? No sé si hi ha algun motiu concret per anar-ho canviant cada any.
Bé, la idea és entendre que són projectes que entren en diàleg amb contextos territorials molt particulars, amb les seves característiques, i que aquest desplaçament també d'alguna manera busca arrossegar aprenentatges d'un a l'altre, però alhora fer com un anàlisi, quasi com aportar una visió, podríem dir, estranya, com de curiositat al context, perquè quan treballo sempre en el mateix context acaben havent alguns vicis o algunes idees que van prefixades i es treballa com en aquesta idea com de la visió externa, en diàleg sempre amb el context en el que es vol treballar.
I com arriba a, diríem, la tria o per què s'escull Barcelona? Això hi ha un, no sé si hi ha algun comitè o hi ha gent que ho decideix, com va això?
De fet, sempre diem que manifesta d'algun lloc perquè se la convida. Llavors, amb aquesta lògica de la invitació, les ciutats o àrees, cada vegada s'està tendint més a un model d'àrea geogràfica més complexa, no només una ciutat, diem que apunten les línies de què els interessa investigar, que ja són problemàtiques que atreveixen aquests contextos en particular, però que es busca com analitzar-les amb aquesta com interlocució externa, com tenir un diàleg entre el dins i el fora. Llavors és l'Ajuntament de Barcelona qui convida a l'any 2020 a manifestar venir.
I aquestes 12 localitats, com comentava la Carme, entre les quals hi ha algunes que, doncs, de les emissores que participen en el Connectats, com Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Badalona i el Prat, com s'han triat aquestes 12 localitats de l'àrea metropolitana? Com surt això?
De fet, és per la mateixa lògica. Són ciutats que des que Barcelona comença a apuntar cap a aquest projecte s'hi sumen i des del principi s'hi afegeixen com recolzant aquesta petició. Que fa un, sempre diem que són com que s'afegissin aquesta demanda, no? Llavors és una petició conjunta.
I això se celebra, com deies, a la tardor, no? És quan està previst i són 12 setmanes. Té alguna explicació que siguin 12 setmanes o és una xifra aleatòria? Com va?
Bueno, normalment ja manifesta sol tenir més o menys, algunes edicions han sigut més llargues, algunes més curtes, gairebé com 3 mesos on anar-se desplegant, però en aquest cas són 12, s'ha ajustat a les 12 setmanes perquè tindrem com 12 ciutats, no? Cadascun d'aquests municipis tindrà més representació durant una de les setmanes. Llavors, fem com tota la roda.
I a quin podem dir quin públic és el que està dirigit aquesta Bienal?
Realment ens agradaria pensar que el programa que s'està treballant és prou ric com per a poder interessar a públics molt diferenciats, des del públic més obvi que podria ser aquell públic que ja ben normal va a visitar exposicions o continguts culturals, que aquest seria com el que ja està sempre allà, però després sí que és cert que pels temes que s'aborden podem arribar a generar interès en altres públics, però alhora també volem treballar amb escoles, volem treballar amb una comunitat educativa en un sentit més ampli, que de fet ja s'està treballant. També es vol com entrar en relació amb els públics, que això seria com a nivell més d'abast geogràfic, però es vol generar contingut que pugui ser interessant per a cadascuna de les ciutats en particular. Llavors es busca poder perfilar un programa que pugui ser interessant des de diferents aproximacions. No hi ha només un públic objectiu en el cas de manifestar. S'espera que la gent dels municipis pugui anar circulant per les diferents activitats. Sí que n'hi haurà algunes amb un perfil potser més professional o més especialitzat, però la idea és que puguen captar l'interès i la participació del gruix de la ciutadania.
Però, Helena, ja se sap el que es planteja cadascuna d'aquestes ciutats?
Sí i no. Hi va haver fa uns dies, vam fer una primera roda de premsa ja en la que es van confirmar tot un seguit d'artistes. Aquests artistes estaran presents en els municipis, però de moment encara no estem perfilant la llista de cada artista a cada municipi. S'estan acabant de tancar coses, òbviament, algunes estan decidides, però el que sí que s'ha dit més o menys és per nuclis. Nosaltres parlem de 3 nodes o 3 clústers que compren cadascú diferents municipis, i sí que hi ha una primera llista d'alguns noms, ja siguen artistes, col·lectius, investigadores, diversos perfils que ja se sap més o menys a quin node o a quin nucli conceptual aniran, però encara no s'ha fet pública la llista acabada ni aterrada un per un en cadascun dels municipis.
Helena, no sé si dir les localitzacions o dir el en conjunt el manifest, aquest concretament, el número, que és el número 15, es basa en tres eixos, que serien el riu Besòs, la serra de Collserola i el delta de l'Ebre. No sé quin significat
té. Del Llobregat, Sergi.
Ai, perdó, perdó. El delta del Llobregat. Se m'ha anat la memòria, m'ha fallat. No sé quin significat té aquest triangle de llocs per aquesta edició, o qui, no sé si ens pots revelar alguna cosa, si ens pots dir alguna cosa.
Perdona, a veure si t'he entès. D'on surt aquest interès de treballar aquests tres nodes i com s'han triat? Preguntes?
Sí, com, més o menys, no sé si quin significat tenen i exacte com més o menys com s'han triat, sí.
Bé, quan es convida a manifestar a ajudar o a col·laborar en aquesta reflexió sobre la noció de cultura metropolitana, es fa una primera recerca en la que es veu que Barcelona ciutat, per dir-ho, està com limitada per aquests tres límits naturals, però que alhora poden ser entesos com el teixit que trama la ciutat amb la resta de la regió metropolitana, amb unes realitats molt diferenciades a nivell natural, a nivell social, a nivell polític, i que si comencem a entendre's com una part de la regió, són el nexe entre totes aquestes ciutats. A partir d'aquí també diguem que estan molt vinculades a aquesta segona gran idea que dèiem de pensar-nos com a ciutat i com a regió en un moment de preocupació ambiental per ser els contextos naturals més a prop de la majoria de les habitants de tota la regió. D'aquí que es delimiten com aquests tres nuclis que, a més, diríem que articulen o que agrupen tres regions com de proximitat a les 12 ciutats que formen part de Manifesta. Per exemple, podríem parlar de la part del Llobregat. Tenim Cornellà, tenim el Prat, tenim l'Hospitalet. Llavors, igual, si ens anem movent per les altres, diríem que són com teixit cultural de proximitat entre elles, les ciutats que hi ha a cada node.
I en aquest cas és, segons s'ha dit, és l'edició més gran de totes les que s'han celebrat fins ara. Això va en augment, cada any s'intenta que abasti més activitat o és concretament aquesta només?
No necessàriament, no és un tema de quantitat. El que s'ha anat a fer és intentar respondre d'una manera coherent a aquesta invitació a pensar tota la regió, que sí, és una regió molt gran. Penseu que Manifesta 14 van a Prístina, que només com a ciutat és de la mateixa mida que algunes d'aquestes 12 ciutats. És molt més petita que Barcelona, per exemple. Però té una altra realitat. S'havien d'investigar o posar sobre la taula unes altres qüestions. Aquí sí que és cert que l'àrea que s'abasta és molt gran, però també es vol com descentralitzar i no treballar en una lògica com de concentració de programació, perquè creiem que hi ha hagut molts esdeveniments culturals a Barcelona que han funcionat d'aquesta manera, com en unes lògiques de centralització, que ara mateix no són les que interessen. Per això interessava també com generar un mapa molt gran.
I qui diria, a nivell d'entitats, estaments, qui participa en el manifesta i també com podem, suposo que és a través de la pàgina web, però suposo que més hi ha més canals d'informació, no?, per saber la gent que sàpiga com funciona tot.
A nivell d'informació, evidentment, tenim la nostra web, però també entenem que no tothom que entrarà en contacte amb Manifesta ho farà buscant a la web expressament. Estem en contacte amb molts mitjans de comunicació locals, estem treballant de la mà amb els equips de comunicació dels municipis. D'aquí res començarà a tenir presència també a cadascun d'aquests municipis, al carrer, el que es manifesta i el que és el seu programa. I després també estem intentant com poder anar mostrant el que anem fent a través d'Instagram, a través de xarxes, però la idea és poder anar guanyant presència a les ciutats per a que tothom pugui almenys assabentar-se del que passa. I preguntaves qui pot participar?
No, bueno, les entitats que hi prenen part o que col·laboren o si hi ha algun, alguna destacada. O...
Pues no sabria què dir-te, perquè triar-ne una és com difícil. Nosaltres estem treballant com a molts nivells. Estem treballant amb les artistes, que ja moltes són públiques, però després també estem intentant fer com un treball molt de la mà dels municipis, llavors estem en diàleg des de biblioteques, d'alguns centres cívics, d'associacions menys vinculades a les polítiques municipals, però que creiem que aglutinen a nivell cultural. Estem treballant també en xarxa amb escoles i instituts, estem treballant amb docents, i estem intentant treballar de la manera més enxarxada possible en els contextos de cada municipi.
És precisament això, el que preguntava el Sergi, a qui heu involucrat per que sumessin esforços i col·laboracions amb aquesta Bienal, que comença el setembre?
Comença el setembre, comença a partir del 8 de setembre.
Molt bé, doncs estarem molt atents, perquè ens interessarà saber quines són aquelles activitats que hi ha previstes en cadascun dels municipis per també anar-les explicant al Connectats. Helena Blesa, coordinadora de mediació d'aquesta Bienal Manifesta, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Merci.
Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda a tu.
Que vagi molt bé. Adéu. Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i entrem molt ràpidament en aquest espai de tertúlia, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
També saludem l'Esther Amiel, artista i activista, com sempre, des de Sabadell. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la tercera pota d'aquesta taula, el Juan Merino, el nostre jubilat i activista, que ara em comentava que, ostres, que no se'n recordava que el Barça jugava avui.
Me caixis.
Però, Juan, és que t'has tan liat.
No tinc perdó. No tinc perdó perquè m'han liat. Bueno, me lio jo sol. Però, bueno, no, esperem que... Bueno, l'escoltaré. Suposo que la segona part ja lo veré a casa.
A veure, tot això ve a propòsit de res, que acaben de passar uns nois amb samarretes del Barça i ara comentàvem el partit d'aquest vespre. Diu, doncs jo no me'n recordava que jugava al Barça i m'he posat una reunió. Mira que bé.
Sí, vamos.
Escolta, mira. Que no s'entretés perquè no vol. Però ara parlarem d'altres qüestions que són més preocupants, sobretot tenint en compte que acabem de passar un cap de setmana amb unes temperatures que diríem que són més pròpies del mes d'agost. De ple estiu, que no pas del mes d'abril. I que en previsió del que pot passar aquest estiu, doncs ja s'està fent la feina i s'està preparant. Què, anaves a apuntar alguna cosa,
no, Juan? No, és que avui al dematí en RAC1, escoltant RAC1, estaven dient que aquesta nit que portassi a Montjuïc el paraigua.
Paraigües, sí.
Paraigua, que sí. És possible que hagi arruixat.
Un petit ruixat, sí. Sí. Bé, la qüestió és que ploure no plourà com ha de ploure per remeiar tota aquesta situació que ens porta a un estiu llarg pel que fa als mesos que haurem d'estar molt pendents dels possibles incendis, i aquestes noves mesures que s'incorporen en el Pla Especial d'Emergències Infocat, que d'una banda ha creat un nou nivell d'alerta en el Pla Alfa per risc extrem fins a un nivell 4, i després hi ha una altra situació, que és el fet que el 80% dels municipis hauran de tenir un pla d'incendis. És una nova estratègia davant d'aquest possible risc extrem que obligui a evacuar gent de zones, com per exemple on vius tu.
La Floresta, sí.
A la Floresta, a les Planes, hi ha una població disseminada, dispersa per la muntanya, i estem parlant de Collserola, que allò és car de...
Bueno, sí, se puede tomar Collserola como tota Catalunya. O sea, este es, com jo dic sempre, perquè jo m'acondo, aquí passa de tot. I, bueno, a més, o sigui, aquests dos anys últims hem tingut que Collserola ha sigut endurar la màxima. El mateix que havia una zona de Girona que la posaven ja en els mapes, la posaven negra, perquè estava a punt d'explotar, aquí a Collserola el mateix. Però bé, la notícia aquesta, pues, no sé com dir, no... Per mi és com cada estiu, no en soluciona res, no se soluciona res. Perquè els problemes que tenim, els problemes concretament aquí a Collserola i a tota Catalunya, no s'han solucionat quan se tenen que solucionar. Ja portem anys, que no s'està fent res. Jo tomo, per exemple, Collserola, Sant Cugat. Llavors tenim, que no sé, deien que hi van a posar ramals per al sotabox, totes les coses, res. És que resulta que el més grossut de tot és que ara diu que posen 2 milions d'euros per a no sé què de Collserola. Això no té... Mira, jo l'any passat vam tindre una reunió a la Floresta que van vindre el director general també de la Generalitat, dels temes aquests d'incendi i tot això, que van vindre els bomberos també. I va dir, bueno, aquí tenim una part de Collserola que està molt bé, que és una part que hi ha que dona a Barcelona, perquè té unes bases. Té unes bases i falta aigua, allí sempre tindrà base. I per què tindran aigua sempre, la base aquesta? Digo, perquè estan connectades a la red de l'aigua. Estan connectades a la red. Digo, i per què no lo fan pel resta? Per exemple. O per què no lo diguin a los pobles que lo facin? O sigui, això són moltes coses.
Estem parlant de Collserola,
sí.
Però efectivament la situació que es pot viure a Badalona, on hi ha la serralada de Marina, per exemple,
sí.
Anna Maria, també
sí.
Esteu en una situació que us toca molt...
Sí, molt tenim la serralada de Marina i després tenim el barri de Canyet, que també és el que envolta Can Ruti, que tots són torretes, el Marram, que està sobre Pomar, que també és una altra muntanya que està edificada fins dalt de tot, la Creu de Montigalà, vull dir, és que, clar, hem anat edificant, els boscos no els netegem, aquí, de tant en tant es fan unes jornades de neteja de la serralada de Marina amb voluntariat, i hi han coses insòlites que trobes en el bosc. Insòlites, em refereixo, un vàter, una roda de tractor, una bicicleta rovellada, que dius, vaja, has tingut que carregar això amb un cotxe per pujar-ho amb una serralada per llançar-lo quan tens que es passar per davant de la deixalleria, per exemple. Llavors, clar, si tenim boscos bruts, boscos que no s'han cuidat, construccions que s'han anat fent i aquí ningú les ha controlades. O que diu en Juan, vull dir, el bestiar en el bosc el netejava, no els tenim ara, el bestiar en el bosc, perquè clar, hi vivim, Llavors, tot això és que és el que hem parlat aquí moltes vegades, el canvi climàtic, que encara hi ha gent que, per desgràcia, encara diu que no és veritat, doncs bé, poder quan estiguem tots rostidets, no sé, posarem remei a les coses. Un 80% de poblacions, el 20% restant aconsellen que el tinguin, aquest pla. Per tant, és un 100% tot Catalunya.
Sí, sí. En el, Esther, en el cas de Sabadell, també esteu en una situació similar. És que la veritat és que, com apuntava abans el Juan, a tot Catalunya podríem estendre aquesta situació.
Sí, a mi el que em sorprèn, que ja ho han apuntat per aquí els companys, és una situació que fa anys, no, dècades inclús, que s'està veient, que s'està dient. Canvi climàtic, cada vegada plou menys, cada vegada els incendis són més de tercera, quarta generació, són més complicats, hi ha més sequera acumulada d'anys anteriors, llavors els incendis són més virulents. Fa anys, per no dir dècades, que s'està... I a mi em sorprèn que ara siguin els ajuntaments, no?, els que siguin responsables de planificar un nou pla d'emergència per incendis, que dius, ostres, jo no sé quina capacitat tenen els ajuntaments per fer tot això. Vull dir, hauria de sortir, penso jo, a una administració més elevada, no sé si de la Generalitat, saps? Vull dir, no m'entra al cap de dir, cada municipi haurà de teixir el seu propi protocol? I si un és contrari a l'altre, i si no s'agafa bé, i si no es fan bé les bases d'un protocol, que no són els que... O sigui, hem de tenir experts a cada ajuntament.
Home, se suposa que... Però d'alguna manera s'entén que, sí, que treballaran d'una forma assessorada, no? Sí. Perquè no hi hagi...
Clar.
Sí, no, però hi ha una qüestió. Mira, això d'ara mateix de los bosques és com lo de l'aigua. O sigui, hi ha una deixadesa, no s'ha treballat sobre el terreny. Quan deia jo lo de los ramats, bueno, perquè aquí a Sant Cugat no estan dient, aquest any sí que habrá ramat. Aquí, bueno, pues resulta que després de 5 o 7 o 8 anys que lo estan dient cada any, resulta que aquest any sí que tenim un ramat de rucs, no? Són 9 rucs de Can Domènec, que estan... Però bé, per favor...
Amb 9 ja fem...
Diu que allò de... Però on aneu ara?
Em sembla que n'hi ha més, eh?
Sí, però jo penso que hi ha més, no? Però bueno, no, però hi ha una cosa que és molt important. Mirar, resulta de que fa 2 anys, ja se ve en dia aquí des de Sant Guat, que els ajuntaments tenen que tenir un plan, una PAU. La PAU dice que un pla d'autoprotecció. Però ja hi tenien que estar fet. I els ajuntaments tenien que haver-lo fet. I no s'ha fet. O sigui, que això és molt important, eh? És molt important perquè...
Sí,
això
per un cantó, però, per exemple, jo què sé, una serralada com la de Collserola, de qui és a competència? De l'Ajuntament de Barcelona, Sant Cugat, de Cerdanyola...
Són uns quants municipis, eh?
Exacte, exacte. O sigui, aquesta muntanya, aquest nucli verd, una part estarà gestionada d'una manera, l'altra d'una altra... O sigui, saps? O sigui, no es pot fer una mirada global
de tot el... I el parc natural, de la serra.
Sí. No, però hi ha una qüestió. Ningú de no estan fent res. Els ajuntaments no estan fent res. Estem parlant molt d'aquí de Collserola, que se té que fer els mosaics. Los mosaicos de Collserola, o sea, con las viñas y todo. Mira, es paradigmàtic que Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, té la viña Can Calopa. Bueno, pues de Can Calopa, por ejemplo, no sé si es una hectárea y mitja o cosa más así, pero es que el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si arriban a 30 o 40 hectáreas la que té, y no vol fer más viñas. Mira, si podía ahí trabajar y hacer mosaic para que cuando lleguen los incendios no tenerlo controlarse, controlar una mica. Bueno, y el resto de los ayuntamientos que están en Collserola tampoco han volido participar mai y, bueno, y posar-les encara menys. O sigui que és culpa de tots, però clar, està per sobre, està la Generalitat, que no ha fet res.
Què més volies apuntar, Esther?
No, és que és desesperant la situació en la que ens trobem, però no només d'incendis, d'aigua. Ara estan dient, no?, que les piscines que siguin públiques seran, o sigui, les privades públiques, diguéssim, que seran refugis climàtics. que hauran de deixar entrar. Jo no sé fins a quin punt després ens trobarem amb traves administratives, inclús legals, no?
Sí.
De dir, bueno, això, aquesta piscina pertany a una comunitat de veïns i no tenen per què obrir-la, que es pot omplir, però no sé què. Vull dir que com que la gent, en general, i perdoneu-me, no som generosos, en general, també ens trobarem amb problemes d'aquest tipus, de que hi haurà piscines que s'hauran omplert i que no hi podrà accedir la gent perquè feta la llei, feta la trampa. Vull dir que és com una mica desesperant tot plegat. Ens espera uns mesos, un estiu mogut.
I després, aquest cap de setmana, com ha apuntat la Carme, amb temperatures tan altes, i ara, vull dir, ens plantegem començar a fer un pla d'actuació.
Ara.
Que,
sí, clar.
Ara. Ara. És que, clar, que
no,
dius...
Bueno, que aquest estiu seria clar, la bomba, ja.
I llavors dius... Que sabem com funcionen els plans municipals. Vull dir que abans no s'han assentat tots, han decidit, han tret conclusions, han aprovat el ple i tot plegat amb... Doncs clar, igual arriba Sant Joan i encara no els ajuntaments no tenim plans.
No sé
si hi ha una data límit o què, però no és que...
Em sembla que els hi han donat un any, no sé si m'ha semblat
un
veure...
Un any
de març,
està bé.
Que dius, clar, i mentrestant hi poden passar coses sí. que durant un any no cal que ho tinguin, no?
Que no hi hagi un incendi a Collserola, perquè si entra per el Papiol arriba hasta Barcelona. O sigui, va tot a Collserola a fer punyeta. Però tal qual. No, però... Mira,
clar. Espera, deixem l'Anna Maria,
sí.
que no ha acabat.
A l'Anna Maria, sí, perdona.
No, i ara, jo dic que, doncs, aturem el foc dient-li, ei, espera't, perquè dintre d'un any et podrem aturar-te bé, però ara no ho tenim encara, no? Perquè és que, clar, vull dir, si tothom està dient que ens espera un estiu d'aquests catastròfics i donem un any de marge, que a més, aquí, en aquest país, donar un any de marge és donar-ne'n dos o donar-ne'n tres...
Doncs no fer-lo.
Poder, quan el tinguem ja no tindrem bosc,
exactament.
També pot ser.
Mira, jo he tingut accés a un informe de l'agent rural van fer una inspecció aquí, bueno, aquí a Collserola, no?, con Las Planas, Valvidrera, bueno, inclús Sant Gervasi, tot, perquè és zona d'aquesta. Doncs, i estan mirant les franges que s'estan fent, i resulta que la franja aquesta, diuen els agents rurals, que estan fetes, sembla que estem fetes perquè l'incendi no passi de les cases al bosc, quan ho té que ser al revés.
Del bosc a les cases.
De a les cases, exactament.
Clar.
La resta de vegetació seca que no s'ha tret. Hi ha un combustible àrea molt considerable perquè resulta que hi ha una continuïtat horitzontal. O sigui, no s'han descafat els arbres, no s'han tret de la vedera de dalt. No hi ha un perímetre d'uns 6 metres de cada arbre. O sigui, hay que netejar, hay que fer neteja i desarrollar en condició. Tot això presenta una anormalitat total i absoluta en quant hi és, que és més favorable a l'incendi.
Sí, això, Juan, Anna Maria i Esther, sí. Si heu sortit a passejar pel bosc, el bosc que teniu a prop de casa, aquell
que feu servir
per les sortides, és que no cal anar-se'n a enlloc més per veure com està tot?
No.
Amb troncs que estan pel terra d'arbres secs...
La serra de l'Obac, que és per la que jo...
Sí, ostres, també.
Sí.
No. Bueno, però té una part molt obaga, com diu la pròpia muntanya, l'Obac. I sí que hi ha una part que és més humida, perquè és molt més obaga, però hi ha zones que estan totalment, o sigui, obertes, esquinçades, hi ha escletxes de la sequera que hi ha. Però clar, però és que portem una sequera acumulada de 3 anys. 3. O sigui, això no és d'ara.
Sí.
Com pot ser que ara ens despertem i demanem als ajuntaments un pla?
A mi m'agradaria saber, jo no sé quin tindria que fer-lo, ara se lo demanen a l'Ajuntament, però és que l'Ajuntament ja lo tenien que haver fet abans, eh? Ja tindrien que ja estan, en 2 anys de retras que ja estan incomplint la llei. Ja tenia que haver estat fet. Perquè les pau tenien que estar fetes. Ja li m'explica un incendi, per exemple, a la Floresta, que ja la van tindre en el 94. Què tenen que fer els veïns? Per quina sortida ens donen?
És un perill, per les vides.
Clar.
Exacte, això anava aquí a Sant Llorenç fa uns anys, no sé si recordeu, un incendi molt virulent que va agafar tota una família.
Sí, sí, va.
Una noia que, bueno... Sí, aquí la Serra de Sant Llorenç, la Mola, tot això... vull dir que ja ha passat, això.
i un cop agafa l'espurna pot escombrar tota la serralada.
Sí, sí, perquè és que està tot, vaja, que no cal ni que salti una espurna, perquè amb una petita espurna ja més que suficient.
Sí, sí, i per això he dit jo quan he començat, no, que arribem tard sempre, no, és que ja tenia que haver esta feia, no des de quan va començar la sequera aquesta, que portem 3 anys, no, quan va començar l'altra, al 2008, Como sí. Lo del agua. Se diría que haber comenzado, no se están matellando los bosques, no se está haciendo res en absoluto. Se están deseando los bosques que campen a sus anchas. Y eso no puede ser. No puede ser. Y hay que hacer neteja. Y hay, bueno, y la industria que puede surtir de aquí. No, pero no hay forma. Y entonces, y algún día lo pagaremos, pero muy caro.
Com no tinguem la sort de l'any passat, que l'any passat teníem un estiu allò horrorós i ens vam salvar, a veure què passa aquest estiu.
Jo no sé quina diferència hi ha ara con el 4, alfa, este, aquest, no sé, però con los incendis de sisena generació ja tenim prou, Aquest ja arrasa amb tots, no sé què més. Entendre.
Doncs mireu, un paisatge que teníem la mar de bonic, verd, marró, amb aquests colors, ara ha passat a ser gris. El paisatge és gris, però és gris i no perquè hagi cremat encara, però aquesta sequera ha consumit fins i tot el color de la vegetació
dels
arbres. És que és increïble,
Nosaltres vam sortir no fa molt a Sant Llorenç de Morunys i aquello és una pena com estava, però fatal. Però bueno, sí, i després li dan molta publicitat, per exemple, diu, és que en Collserola hem talat 200 arbres perquè ja estaven malbé. Ostres, per l'amor de Déu.
És com si jo que sí. Estalin, però que replantin. Clar. Tants en tales, tants en replantes.
Sí, no, però de vegades ja diuen els experts que no passa res, que està bé de poder talar uns quants i treure'ls de...
No, si ha que fer-lo, no, però l'han talat perquè estava malalt.
Clar.
Ja lo tenia que haver fet abans.
Sí, sí.
No ara.
Vinga, canviem de tema i esperem que plogui. Sí. Almenys més del que no està previst.
Sí, però que no plogui en Montjuïc aquesta tarda. No,
aquesta nit no
cal. Al camp no. Fora del camp sí.
Fora del camp sí, al camp no.
Al camp no.
Encara no tenim un sostre com vam posar al Santiago Bernabéu.
No del Madrid.
Vinga, anem a parlar d'un altre tema que també és molt preocupant, com la mutilació genital femenina. Sí, és molt curiós, però si vosaltres busqueu mutilació genital masculina... no sortirà res. Sempre surt mutilació genital femenina. I això és una pràctica que té a veure amb tradicions de països africans, tradicions culturals, que és una aberració, digueu, deixeu-me que ho digui així, que és una pèssima tradició i que és una violació dels drets de les dones. Sí. I que això continuï passant i que continuï passant a casa nostra és realment preocupant.
Sí, permeteu-me un moment.
Molt ràpidament.
Sí, Juan, no. Aquí la... de los homes nada más que surt, com l'altre dia que va sortir la notícia, que una novia l'ha batallat el pene al novio, no? I l'han condenat. Això és l'únic que surt.
És l'única mutilació
que pot sortir. És l'única mutilació que pot sortir.
Ana Maria.
Sí. L'ablació és una violació del cos de les dones, però dels drets, de la salut i de la ment.
Sí.
I sempre ens ve al cap països d'Àfrica, però és que pensem que l'Orient Mitjà també es practica, a països de l'Àsia també, i a l'Amèrica Llatina. És que, clar, ens dona la sensació que sempre és, no?, Àfrica, i no. Vull dir, en aquests països també es practica l'ablació. Deien que havia baixat degut a la pandèmia, però és que, clar, la pandèmia va tancar moltes fronteres. Per tant, la mare amb la nana no anava als seus països a practicar l'ablació. Un cop s'han obert les fronteres, s'ha tornat a augmentar les ablacions a nenes i, sobretot, a nenes que no arriben a 15 anys. De fet, les últimes 3 mortes que van haver-hi per ablació, si no recordo malament, tenien entre 12 i 17 anys.
Ja m'explicaràs.
Vull dir, clar, és que és una aberració, però una aberració de les més bèsties que hi ha. I que en dona la sensació que, tot i que l'ONU, vull dir, hi ha el Dia Internacional contra l'Ablació, que està perseguit, que que és una cosa que no podrem erradicar.
Sí,
per la quantitat de dones que hi han, perquè es coneix la que l'han visitada i el ginecòleg o la ginecòloga ha vist que allà havia hagut una ablació. Però les que desconeixem... Hi ha unes 20 milions de dones a tota la Terra amb ablacions que coneguem. Sí.
Això per la gent que encara digui que... Ai, per què s'ha de celebrar el Dia de la Dona?
Exacte.
Sí, sí.
Com que no tenim motius suficients a tots els nivells i a totes les societats del planeta, no tenim motius suficients com per manifestar-nos, sortir al carrer i cridar fins que ja sí. No puguem més. Això per un cantó. I per l'altre, bueno, sabem les que moren en el moment de que se'ls fa l'ablació perquè moren per
una sepsis. No?
Per una sepsis o perquè es dessagnen. No?
Sí, perquè no una hemorràgia.
Això no em sortia la paraula, gràcies. Però una hemorràgia.
Sí, no, i ara.
Però llavors, també hi ha el que es diu la infibulació, que és un pas posterior a l'ablació, que provoca, a més, uns dolors immensos de per vida i que, a més, poden morir d'infeccions, d'una sepsis, i que encara no s'associa a que ha mort per una ablació i una posterior infibulació. Llavors, és aberrant el que està passant. És aberrant com és possible que això encara estigui passant i passi al nostre costat, amb veïns i veïnes, amb veïnes, vaja, no veïns.
Res, un segon.
Molt ràpid,
no? Molt ràpid. No, que jo, quan vaig llegir la notícia, lo primero que me vaig fixar, digo, 681 persones entre 21 i 23, la detectada. Ostras.
¿Cuántas deben haber serán? Sense detectar?
Sí, perquè normalment... Sí. En qualsevol cosa, només que se detesta el 10%. Digo, pues fixa lo que resta, ¿no? És una vergonya i aquí...
Senyors... Bueno, senyors, no, senyores. Avui són senyores i senyors.
Jo estic com a senyora també.
Gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú de Taller Jaime de Moragas. La Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragues.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bang, pretty eyes.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.